és la punta d'un iceberg, d'una sensibilitat que en seu dia, quan va ser el president, va apostar per una Espanya radial, per una Espanya centralitzada, per desmuntar l'Espanya a les autonomies, pensant precisament en això, con lo qual jo crec que el sentir-se para d'aquesta idea, però ACBs, etc., estic segur que estan detrás d'això, sí. Diria, darrere d'això.
L'acte d'avui, per exemple, aquestes paraules s'han produït en un acte de FAES.
De
FAES continua tenint un ascendent en la construcció del discurs ideològic del PP, home, doncs, que és molt influent, no? Abans parlàvem, no?, de la presidenta de la Comunitat de Madrid, i totes les derivades que van vinculades a aquesta artèria de poder que és Díaz Ayuso, no?
I no és un detall menor, Joan, perquè de la mateixa manera que ens fixem hasta si la porta que hi ha darrere del Pere Aragonès quan fa una intervenció està oberta o tancada, el fet de fer-ho a FAES per mi és especialment significatiu.
Quin recorregut creieu que poden tenir, però, aquestes declaracions? És a dir, el govern espanyol ja li ha respost, creieu que això anirà més enllà o que potser algú més s'hi pugui enganxar o pugui aprofitar aquestes declaracions, no sé, per anar una mica més enllà en aquest sentit?
De sortida és urgent saber quin és el parer del Partit Popular, que de moment manté un cert silenci, però urgent, 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 perquè això té una derivada política del partit que pretén governar Espanya, això és molt important.
I a la Moncloa i al PSOE els hi va perfecte, és a dir, avui la resposta la teníem preparadíssima, no? Comportament colpista, pam, és que és molt fàcil de fer.
Però la pregunta, Joan, és això és colpista? És a dir, perquè jo crec que si estem banalitzant amb les paraules d'una manera,
sens dubte,
sí, però colpista no és. Colpista no ho sé.
Però
és que jo crec
que és un colpisme contra la política de negociació.
Però estar en contra de la negociació no és golpista per se.
No, però
en aquesta negociació, és a dir, ja sé que és una línia molt fina, però
si parles d'aquesta negociació m'estàs fent trampa. De la negociació del diàleg polític en general, Camilo.
Perdona, no, hi ha una qüestió que va sobrevolar l'anterior legislatura. I que aquesta legislatura, si Pedro Sánchez aconsegueix retenir la Moncloa, continuarà passant. És discutir la legitimitat del govern a partir dels seus acords i dels seus aliats. I això és el primer pas per tenir un comportament, diguem-ho així, definit com ho ha definit avui la Moncloa. Però la discussió de la legitimitat del govern, del president del govern, que es fa a partir d'un sistema parlamentari, no de qui guanya les eleccions, sinó del sistema parlamentari, es va fer l'anterior legislatura i s'està començant a falcar en aquesta si Feijó acaba sense investidura, com es preveu, i si Sánchez tanca els acords que vol tancar.
Montserrat, com ho veus?
No, que penso que per Feijó el problema no és el tema en si, sinó el problema és que ell no és prou fort per defensar cap de les dues posicions ara mateix. És a dir, la figura de Feijó, ell com a líder, a defensar una porteta oberta a l'amnistia, defensa, està radicalment en contra de l'amnistia com Aznar, el problema és que ell no és prou fort, no diré intel·lectualment, però sí que diré políticament per defensar cap de les dues posicions. Per tant, em sembla que faci el que faci, no li sortirà gaire bé.
Com veieu també aquí la resposta que ha donat el PSOE, que ara dèiem, l'ha acusat de colpista, ha estat prou contundent o també ha aprofitat políticament aquestes declaracions en tot aquest context ara que té dins les negociacions?
Jo aquí em caso molt amb el Joan, perquè la veritat és que la portaveu del Partit Socialista aprofita absolutament les paraules d'Aznar en un moment on la negociació de la investidura amb el nacionalisme català està en el seu moment àlgid. De seguida que Feijó no aconsegueixi unir els necessaris suports per ser escollit president del govern, començarà Pedro Sánchez. Li han anat fantàstic. Si haguessin d'haver dissenyat des d'un punt de vista de màrqueting polític el propi PSOE, com inicia aquestes negociacions amb els independentistes catalans, ho haurien fet demanant que a la FAES José María Aznar fes exactament aquest discurs.
Situa el PP al racó.
Absolutament.
Sí. És veritat que el moviment, el que diu Lluís, que ara és el somnis humits de qualsevol dir com hauria estat que les coses comencessin així, però és veritat, i reitero la idea anterior, és el tema de les paraules, és a dir, la facilitat con la que utilitzem les paraules de banda i banda, i els mitjans també, per descriure les coses quan realment no lo són. És a dir, és evident que hi ha una, i ho hem vist en la passada campanya electoral, un moviment continu per intentar quitar la legitimitat al govern de Pedro Sánchez, evidentment, a punta del sanchismo, del carrer del sanchismo, etc., però després també no podem encaixar en qualsevol actitud o activitat en contra d'un moviment polític la paraula golpismo. És a dir, des de Catalunya és molt fàcil entendre la utilitat política o la utilitat civil de la amnistia, però també ens hem de posar en les sabates de persones de otros jocs de el estat que escoltan lo que escoltan y que miran lo que miran y que leyesen lo que leyesen y que potser, pues tienen una idea molt més encuadrada en otro rasant de lo que está pasando en Cataluña, que es que això és evident també.
Molt a favor de que les paraules tinguin el seu sentit original i no rebreguin, per exemple, ara que hem passat la diada, segur que en podrem parlar, no? A Catalunya, durant el procés ha passat una cosa, que és que hem rebregat el significat de la paraula unitat. A la resta del món la paraula unitat vol dir una cosa i a Catalunya en vol dir una altra. Per què? Es parla d'unitat i realment no existeix, no? Passa el mateix quan tu gastes un terme com colpista.
Ofegat.
Anava a dir, a banda de la paraula amnistia, que potser és la que més hem repetit també aquests últims dies i que va ser com un dels requisits que va posar Carles Puigdemont fa just una setmana sobre la taula, un altre d'aquests requisits, i deixeu-me que canviï una miqueta de tema, després si voleu anirem a parlar de la diada també, però un altre dels requisits, com dèiem, era que el català sigui oficial a la Unió Europea. I abans es explicava el Lluís Tobar, el nostre corresponsal de RAC1, que en aquest cas que està a Estrasburg, que l'estat espanyol està posant tots els esforços perquè això sigui possible. Crec que tenim en línia el Lluís Tobar, precisament. Lluís, bona nit.
Hola, Anna, bona nit.
Què tal, Lluís, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Hi ha hagut força moviment avui, no?, sobre aquesta qüestió. Lluís, no sé si s'ha avançat, abans ens ho explicaves al sumari, que sembla que l'estat espanyol hi està posant més esforços que mai perquè això sigui una realitat.
Sí, el que estem veient, a més, és que està creixent ja l'interès mediàtic, s'estan intensificant els contactes i, bàsicament, que s'està cuinant la reunió de la setmana que ve. I en aquest sentit sabem que el govern espanyol està movent fils al més al nivell per intentar que els 27, doncs, la setmana que ve puguin aprovar a fer oficial tant el català, el basc i el gallec com a llengües oficials. Hi ha contactes a un nivell preliminar, diguem-ne, que és a nivell dels 27 ambaixadors, sí. Però també sabem que el ministre Álvarez està agafant ja aquesta negociació en primera persona i que hi ha converses fins i tot entre ministeris. I el que ens diuen és que el clima, les sensacions que tenen, és que són positives, que mostren interès i que el clima és constructiu. I això coincideix amb una altra cosa que sabem, que és que de moment cap capital europea hi ha donat cap cop de porta i no ha dit de moment que vetaran la proposta. Per tant, a una setmana, just d'aquí a 7 dies serà aquesta reunió i possiblement votació, el tema està molt obert. I una última novetat, que això també és important, normalment aquestes reunions, que tècnicament es diu Consell d'Assumptes Generals, és on es tracten temes més, diguem-ne, del dia a dia europeu, per exemple, temes de visats, de passaports, d'espai Schengen, i també es tracten temes de la llengua. A Espanya aquí normalment hi envia el secretari d'Estat de la Unió Europea. Doncs bé, la setmana que ve ja sabem que hi enviaran i anirà en persona el ministre d'Exteriors i també d'Assumptes Europeus, José Manuel Álvarez, ens diuen per donar una importància, per demostrar la importància política que el govern espanyol li dona en aquesta qüestió.
Si no m'equivoco, Lluís, pel que t'he sentit també que has anat explicant aquests dies i que explicaves també aquest matí al Món a RAC1, clar, això es necessita una aprovació per unanimitat. Ara t'ho deies, tot va en la línia que sembla que sí, no hi ha oposició de les capitals europees, però tot i així em sembla que és molt complicat, no?
És complicat, són 27 països, per tant no és, diguem-ne, una reunió s'han de posar d'acord 5, 6, fins i tot 10, no, són 27, i Europa, perquè us feu una idea, les votacions van per categories, no? Llavors, aquelles que requereixen unanimitat són les catalogades com a qüestions sensibles, és a dir, les qüestions econòmiques, la política exterior, els processos d'adhesió, i aquí també hi està la llengua. Per tant, la llengua és una qüestió molt sensible, per això requereix aquesta unanimitat, és un procés molt complex i, per tant, també és difícil que surti en un dia. De fet, l'últim precedent és el del gaèlic, aquesta llengua que es parla en algunes zones d'Irlanda i d'Escòcia,
sí.
I va trigar fins a 17 anys en acabar el procés d'oficialització.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és veritat que la votació de la setmana que ve és important, però en qualsevol cas seria, si surt endavant, seria la primera pedra de molts passos que encara trigarien a fer-se.
Això t'anava a preguntar, precisament pels tempos, és a dir, d'aquí una setmana aquesta votació, en cas que tiri endavant, què més ha de passar després?
Doncs això haurà d'anar, s'haurà de baixar, diguem-ne, a un altre nivell, una altra vegada, dels ambaixadors, per començar a engegar tota la maquinària jurídica, legal i econòmica. És a dir, per exemple, s'haurien de traduir tots els tractats i tota la legislació al català, s'haurien de buscar un equip de traductors perquè el català estigui disponible no només al Parlament Europeu, sinó a totes les institucions europees. Ara mateix el català oficialment només es pot utilitzar en el Comitè de les Regions regions, gràcies a un acord que es va arribar al govern socialista en 2005 amb Zapatero, però si, si el català fos oficial a tota la Unió Europea, s'hauria de poder utilitzar amb les mateixes igualtat de condicions que les altres en totes les institucions europees.
Hi ha una data límit més enllà de la votació de dimarts que ve, Lluís?
No, és a dir, la setmana que ve, de fet, també ens apunten que el govern espanyol buscarà i mirarà que hi hagi un consens per forçar aquesta votació, però que si no veuen aquest consens, potser aquesta votació es posposa i el que es fa és intentar arribar a un acord polític per seguir treballant i almenys lluitar perquè cap capital s'hi posi en contra. També el fet de que sigui una qüestió política pot passar una altra cosa, i és que a mesura que vagi avançant la setmana, això també es converteix en una qüestió política i, per exemple, països com Itàlia, de Giorgia Meloni, doncs rebin instruccions dels seus socis europeus, de Vox en aquest cas, perquè vetin aquesta qüestió. També hi ha un gran dubte en què passarà amb França, no? Que també té algunes llengües, per exemple, com el bretó, no? I que té una part també catalanoparlant en el seu país que pot fer que dificulti, que mostri més reticències. I després també hi ha moltes capitals que tenen molts dubtes, sobretot a nivell econòmic, no? De què costaria tot això.
Sí, perquè això tindria un alt cost, no, Lluís?
Exacte. No, de moment no s'ha fet cap estimació, no ens han dit que no hi ha cap estimació de què costaria això, vull dir, s'està treballant. El que passa que sí que moltes capitals també ens apunten a que totes aquestes preguntes, la setmana que ve, el govern espanyol ha de venir amb els deures fets perquè tenen aquestes preguntes i necessitaran respostes. Però, en tot cas, la idea és això, que és un procés complex, que hi ha capitals que estan obertes, però hi ha molts dubtes i el govern espanyol ho haurà d'explicar molt bé, perquè això és la Unió Europea i els tempos aquí, com bé sabeu, van una mica més lents que en uns parlaments, diguem-ne, de cada estat membre.
Lluís, queda't un moment, perquè si et sembla, saludarem ara també la portaveu d'Esquerra al Parlament Europeu, Diana Riba. Senyora Riba, bona nit.
Hola, bona nit.
Sentíem ara el que ens explicava el Lluís d'aquestes últimes converses. No sé si ara mateix, amb el que se sap, vostè és optimista amb aquesta aprovació de l'oficialitat del català a la Unió Europea.
Bueno, som optimistes perquè crec que en un present o, diguem-ne, unes setmanes hauríem de tenir cobert, no? Fa 20 anys que treballem per l'oficialitat del català dins de les institucions europees i, per tant, hem de ser optimistes en que ara ho tenim sobre la taula i es pugui fer aquesta feina. Estic molt d'acord amb el que explicava el Lluís sobre el tema dels tempos, no? Els tempos a Europa són molt llargs, però el que no podem permetre és que s'eternitzin com va passar en el cas del Gaèlic. Per tant, la setmana que ve a veure si hi ha possibilitat de votació i si no, si com es surt amb una agenda clara d'un timing, no? D'uns temps per acabar amb aquest procés.
Si s'arribés a aquest acord polític, vostè es donaria per satisfeta, de moment, en cas que no es pogués aprovar, però sí que hi hagués aquest acord polític?
Acord polític vols dir d'un calendari?
Sí, exacte, que es plantegés de seguir treballant en aquesta línia.
Hauríem de veure aquest acord polític i aquest calendari, perquè com sabem que 27 estats membres, no, que es posin d'acord, doncs és molt i molt complicat. Veurem, farem les valoracions després d'aquest dia. Nosaltres estem treballant perquè s'aprovi l'oficialitat i el gallec i l'euskera, tres llengües que són oficials en els seus territoris, puguin ser parlades una vegada per totes en les institucions europees, perquè recordem que no només és un dret dels ciutadans d'aquests països a parlar-hi en les institucions, sinó que les institucions europees van mostrar un clar acord, no, que haurien de demostrar la diversitat lingüística del territori de la Unió Europea. I, per tant, també és una necessitat de les institucions acabar amb aquest greuge, no, que hi ha amb aquestes tres llengües, com amb moltes altres de la Unió Europea.
Vostè creu que el govern espanyol ara mateix sí que ja està posant tots els esforços perquè això sigui possible?
Jo crec que això ho veurem la setmana vinent. Veurem si, per exemple, quan es posen a debat qüestions com l'econòmica que heu parlat, ells porten, diguem-ne, els deures fets i han explicat que, evidentment, mai s'ha posat a debat cap de les llengües, de les 24 que es parlen actualment a Europa, una qüestió com l'econòmica. I que mai ha de ser un dret, no? Un dret lingüístic, en aquest cas, una qüestió econòmica per les institucions europees. També veurem si poden respondre a totes aquestes qüestions que es posin al debat. Per tant, espero que estiguin fent els deures per avançar amb l'oficialitat de les tres llengües. Espero que ho estiguin fent, però no ho sabem. Ho veurem el dia 19.
Li sabria greu que el govern espanyol ara estigués posant tants esforços justament en el moment que Junts ho ha posat com a requisit i que en aquests darrers anys doncs, potser no s'hagi esforçat tant perquè això sigui una realitat a la Unió Europea?
Jo crec que tots els que lluitem per l'oficialitat del català a la Unió Europea mai ens ha de saber greu que haguem arribat a una confluència política per aconseguir-ho. Esquerra Republicana també ho ha posat sobre la taula, però hem de recordar que fa 4 anys el PSOE tenia una alternativa que era Ciutadans. I per tant, si ara amb els 7 diputats, tant de Junts per Catalunya com d'Esquerra Republicana, tenim la força per arribar a aconseguir una demanda que fa tants i tants anys que estem lluitant i entitats, associacions, partits polítics, doncs benvingut sigui el moment que per fi arribem a l'oficialitat d'aquestes llengües a la Unió Europea. En tot cas, és feina de moltíssima gent, sempre hem de recordar tots aquells que fa tants anys que hi lluiten.
El Camilo Vaquero volia fer una pregunta.
Sí, senyora Riba, de totes maneres, és veritat que hi havia un acord en la taula de diàleg de l'any passat perquè això passés, i no ha passat, sinó fins que Junts ha entrat a l'equació. No li sembla això greu?
Bueno, que l'acord que va haver a la taula de negociació fa un any va ser de parlar en les tres llengües, aquestes tres llengües, al ple del Parlament Europeu. És una qüestió que el president també va enviar una carta a la presidenta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, i que tot just ahir van posar també en debat en el buró. És una qüestió molt diferent i, per tant, jo crec que totes es retroalimenten en el sentit d'avançar cap a la plena oficialitat del català a la Unió Europea. Però són dues qüestions diferents. Aquella va agafar el seu pas, van enviar una carta, com han fet en aquest cas, i la presidenta del Parlament Europeu va creure oportú posar-ho a la mesa del Parlament just ahir, i el que va passar ahir va ser que no va haver majoria per tancar-ho, i per tant també tenim la porta oberta a anar avançant per aquest dret lingüístic dins del ple del Parlament. Però evidentment lluitem per totes perquè sigui l'oficialitat dins de la Unió Europea, que són dues coses diferents.
Ja per acabar, també crec que el Lluís Tobar volia fer una pregunta des d'Estrasburg.
Sí, senyora Riba, què tal? Bona nit. Jo tenia una pregunta justament relacionada amb aquesta qüestió. Junts i l'entorn, no, de Junts ha insistit molt en que el dia 19 és molt important aquesta qüestió. Vostè té la sensació que si el dia 19 això no s'aprova, la parla del català al Parlament Europeu és una mena de pla B, i en cas que els socialistes s'hi posin de cara i intentin que almenys el català es pugui utilitzar als plens, això, per exemple, li serviria a Esquerra Republicana per votar a favor d'una investidura de Pedro Sánchez?
Jo crec que en cap cas es pot pensar en un pla B. L'oficialitat del català a la Unió Europea és l'objectiu final, i el que sí que ja des de fa un any és oberta la possibilitat de parlar d'un pla del Parlament Europeu, però en cap cas es pot posar en una balança una al costat de l'altra. El que sí que és que el que passi en les properes negociacions i en la negociació amb Esquerra Republicana, que no en soc la portaveu, per fer efectiu aquest govern que ens proposen, és una qüestió de la negociació que s'està fent a Esquerra a Madrid, i per tant no crec que depengui només d'un tema, sinó en tenim molt sobre la taula, com és l'amnistia i com és el dret a l'autodeterminació, i per tant la suma de les tres farà decantar el vot positiu o no per aquest govern, per aquest futur govern.
Diana Riba, portaveu d'Esquerra al Parlament Europeu. Gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Lluís, una darrera pregunta. No sé si abans de dimarts pot ser que tinguem novetats d'aquests contactes que hi està havent aquests dies, o que tinguem una mica més de pistes de què és el que pot passar en aquesta votació.
Sí, segur que tindrem un dibuix més clar, sobretot de quins països mostrarien més o menys reticències. El que sí que ens estem trobant és molta prudència, i el que sí que, per les sensacions que tenim aquí, és que cap país almenys arribarà dimarts amb un veto o anticipant que hi votaran en contra. És a dir, en tot cas, molts països el que ens diuen és que esperaran i volen esperar a escoltar les explicacions del govern espanyol per fixar definitivament expressant la seva posició. És a dir, aquesta setmana poden estar expressant els seus dubtes, les seves preguntes, però és molt preliminar, sense haver escoltat la proposta del govern espanyol, que dimarts que ve ens trobem ja d'entrada amb un veto d'algun país, però, com us he dit abans, també és una qüestió política, i aquí també els jocs entre partits polítics i famílies europees polítiques doncs, també poden entrar en joc, i tot està molt obert.
A veure, Camilo, que he vist que t'apuntaves moltes coses abans d'acomiadar el Lluís.
Sí, no, jo crec que la dada que hi ha Lluís respecte a la posició que pugui prendre Itàlia és bastant rellevant, perquè és veritat que és l'únic govern que realment podria intentar atacar el tema del català com un tema més ideològic, diguéssim. Bueno, ideològic en la línia de la dreta, no? Perquè de totes maneres, diguem, la posició que té França respecte a les llengües i respecte al català específicament no és pas una persecució exclusivament del català, sinó de la forma com està constituïda, diguéssim, la política lingüística a França, que només vol posar l'esquena en l'utilització del francès. De totes maneres, també hi ha una posició que està per saber, que és la dels Països Baixos, que també en algun moment havien presentat alguna reticència, però el fet de que entrada en ningun país posi un veto claro i que haya una notòria apuesta per part del ministre d'Exteriors d'involucrar-se en la negociació és una cosa que Puigdemont posava com una de les línies vermelles. És a dir, Puigdemont, en l'entorn de Puigdemont, deixa molt clar que esperen que això surti bé i que si no surt bé, pues que se l'ha d'explicar realment per què no ha sortit bé i que és ser comprobable la vinculació o la aposta que havia fet la diplomàcia espanyola per lograr-ho, i sembla que ho està fent.
No sé si voleu comentar alguna cosa més, ara que tenim encara el Lluís aquí, que és un expert en la matèria.
No, que el que no pot fer el govern espanyol en funcions és perdre la votació. Pot no guanyar-la i posposar la qüestió de l'acord polític, però el que no pot fer és perdre-la, no? I en relació al que parlàvem del Parlament Europeu, el que ahir es parlava, a mi em sembla molt difícil que Roberta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, prengui alguna decisió en relació al català fins que no s'hagi escoltat què passa en el Consell d'Afers Generals. Jo crec que això anirà molt més coordinat, per tant, les decisions aniran en paral·lel. És la meva percepció.
Sí, això de fet ho han dit, eh? Això ho han dit, que s'esperaran a qualsevol pas que es pugui fer del Parlament Europeu, s'esperaran el que surti la setmana que ve, perquè de fet, en el cas hipotètic que la setmana que ve s'aprovés l'oficialitat del català, el debat s'acabaria perquè automàticament s'hauria de començar a engegar la maquinària al Parlament Europeu per tractar el català i el basc i el gallec com qualsevol altre idioma oficial a la Unió Europea.
Sí, la veritat és que és una situació complicada i certament frustrant. Té un punt de frustració perquè és veritat que fa molts anys que s'està lluitant per aquesta consecució, perquè es parli català al Parlament Europeu, però ja aviat farà 50 anys de la mort del dictador. El Parlament Europeu modern, data de 1952, la llengua catalana no hi és, i ha hagut d'haver primer la confecció d'una mesa, d'un Parlament i finalment una possible investidura perquè realment s'hagin posat dur amb un tema que era, jo crec que socialment absolutament exigible, i que això vegi la llum. Clar, que hagi de passar això per aconseguir una cosa tan capital per un país com veure la seva cultura a través de la seva llengua representada en un Parlament és trist. Jo entenc que per la senyora Ribà és una situació complicada, perquè és veritat que hi ha una lluita des de fa molts anys amb uns fruits lamentables, i ha hagut d'arribar, com deia el Camilo, pues junts en un moment determinat per una investidura determinada especialment complicada per desenroscar tot el tema i que la cosa pugui veure la llum. Per una part hi ha una part de frustració, per una altra part hi ha una banda de celebració, evidentment.
Montserrat.
No, tinc la sensació que Esquerra Republicana fa unes setmanes que es passegen una mica per l'opinió pública com si els haguessin robat l'entrepà, perquè al final sí que era una cosa que ells havien estat abanderats, i això que deia Lluís, no, que ha hagut d'arribar a Carles Puigdemont en una situació concreta perquè això pogués ser així. El que sí que penso, que ara escoltava una mica Lluís, l'altre Lluís, el que tenim a...
En Lluís Tobar.
parlant una mica de quina és l'actitud dels polítics espanyols que estan negociant per això, i a mi em fa una mica la sensació que en el fons el que ha passat és que el PSOE ha promès una cosa que no depèn d'ells, i si això cau no volen... És a dir, no poder dir que no ho han intentat. És a dir, el que estan fent és gesticular una mica perquè es vegi que en realitat ells sí que volen fer-ho, però en el fons no depèn d'ells, i al final pot passar perfectament que Carles Puigdemont entregui els vots, que això, que el català no sigui oficial a la Unió Europea, però que no sigui culpa del PSOE.
I lamento dir-ho, però també el que queda en evidència és el valor que se li dona des d'Espanya a les diferents cultures que habiten en aquesta plurinacionalitat anomenada Espanya. Si realment li donguessin valor al fet de l'euskera, al fet del gallec, al fet del català, hauria estat el propi estat espanyol qui, des de fa molts anys, un cop mor el dictador, hauria intentat i, per tant, aconseguit que aquestes llengües fossin presents al Parlament. Em sap greu dir-ho, però el valor que li dona, per tant, aquest estat espanyol, aquesta plurinacionalitat, és molt poc.
Sí, però no siguem il·lusos, no cal cap dictador perquè el nacionalisme espanyol faci i desfaci contra les nacionalitats minoritàries com volen.
De totes maneres, hi ha una altra cosa que és molt positiva del dia d'avui, i és l'informe dels lletrats al Congrés dels Diputats, avalant, diguéssim, l'utilització de les llengües cooficials dins de l'hemicicle. Jo crec que és el que decía Lluís, és a dir, venim d'un problema o d'una situació que parecia irresoluble, que igual com l'amnistia, o igual com la sedició, o igual com el canvi de
codi final... És voluntat política.
En 15 dies, després de 20 anys de lluita, que deia la senyora Riba, en 15 dies trobem el desobligador.
Tornant a Montserrat, a veure, jo crec que tampoc... A veure, pot ser mèrit de la conjuntura en la que està Puigdemont, però jo crec que la història jutjarà Esquerra Republicana i en algun moment li donarà els rèdits per el que ha fet, perquè és a dir, és veritat, jo defenso que si no fos per la sedició i per els indults, segurament no estaríem ara parlant de l'amnistia. Jo estic segur que això és una base que s'ha de posar...
Jo crec que Esquerra Republicana paga la penyora de ser els primers, és a dir, en aquesta estratègia de pacificació del procés que va dir Esquerra Republicana per la gestió del mentrestant i guanyar vots a través d'això i representar la Catalunya sencera i tota aquesta parafernàlia ideològica que van muntar i van ser ells els primers, la penyora d'això era recollir també els costos. I aquí el tema és que els costos els ha recollit Esquerra Republicana i els guanys no els ha recollit Esquerra Republicana.
Bueno, però això és un problema, això és un problema de comunicació o de vendre. Lluís, que o sigui, tenim un expert que ens podria parlar d'això.
No, però
Esquerra té un problema per vendre les seves victòries.
Al final és un
tema. Quines són aquestes victòries?
Li has arrencat mitjançant la negociació...
No, al final és un tema de formes. És un tema de formes.
La sedició dels indults.
Clar, però el tema dels indults és que és una situació... És a dir, jo crec que per això Carles Puigdemont és intel·ligent a l'hora de negociar l'amnistia...
Està fent la mateixa negociació que ha fet Esquerra
Correcte,
Republicana.
Correcte,
perquè ens estem desviant del tema moment, i tinc aquí Lluís al telèfon.
Hi ha un tema que els indults són una solució individual i al final és màrqueting, Lluís. El Lluís que tenim aquí ens ho pot dir, això.
Però al final és un tema de formes. Esquerra Republicana ha estat negociant amb l'estat espanyol i amb el govern d'Espanya en base a la fiabilitat, és a dir, em fio de tu i a partir d'aquí anem a veure que s'ha aconseguit molt poca cosa. I Puigdemont ha canviat aquestes formes de la no fiabilitat, és a dir, no em fio de tu, per tant, dona'm proves de que allò que et demano ho compliràs. I ha hagut de posar aquestes condicions absolutament indiscutibles per aconseguir rèdits.
Lluís Tobar, alguna cosa anava a dir? Vols afegir alguna cosa més?
Sí, una cosa que em sembla important i és que també hem de tenir en compte que hi ha un escenari que és que la setmana que ve això no se sotmeti a votació perquè no hi ha prou consens com per sotmetre una votació. Llavors aquí s'haurà d'estar molt atent a la roda de premsa que es faci després a quin missatge polític envia el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez, perquè no és el mateix sortir a dir que no s'ha aconseguit i que hi ha països que no ho volen a dir que hi ha un acord polític per almenys seguir parlant-ne i després veure com Junts reacciona en aquestes paraules, perquè des de l'entorn de Junts i del president Puigdemont també s'ha dit que en cas que això no surti, el govern espanyol ho haurà d'explicar
molt bé
i ells aleguen que bueno, creuen que Espanya doncs, deu favors i que a vegades entre els països europeus es fan favors, que el 2017 l'estat espanyol va demanar certs favors als països europeus i creuen que ara és el moment de que el govern espanyol s'ho cobri a Europa. Per tant, escenaris molt oberts i sobretot les explicacions que doni el govern espanyol i quina lectura en fa Junts i depèn del que surti si es mostren satisfets o no.
Joan.
No, anava a dir que quan tu comences una negociació política tu fixes les teves condicions, no? I, per exemple, en aquest cas, Carles Puigdemont les ha fixat a dalt de tot, no? Però tu comences una negociació fixant les condicions, però després t'endinses en la negociació. I la negociació, per naturalesa, és intentar imposar les teves postures i saber cedir en algunes qüestions.
I trobar el punt,
exacte. I això també li passarà a Carles Puigdemont. És a dir, quan Junts i Carles Puigdemont s'endinsin en aquesta negociació, no que la comenci com va fer la conferència de la setmana passada, s'endinsin en aquesta negociació, hi haurà un moment que passarà a l'estadi de la cessió. o la cessió o trencar la negociació, no? I això, el primer moment en què podem veure això és que passarà el 19 de setembre no amb
sé,
la qüestió...
Però Joan, no sé si serà cessió o com qualificar-ho, perquè al final ell, més que cedir, ha de transigir. És fins a quin punt farà aquesta arribarà a aquest punt d'equilibri,
altra...
perquè després té l'obligatorietat i la fiscalitat del seu propi votant que no li importa anar a la confrontació, i això també és un problema a l'hora de negociar, perquè també has de contentar a la gent que et vota en base a allò que tu vas dir que faries en aquesta negociació.
Sí, però a la vegada vas escoltar gent cridant,
no pots ser intransigent.
Deixa que acabi un segon el Joan.
Aquesta transigència fins a on arribarà?
Deixa que acabi el Joan, sisplau.
Hi ha un altre verb que es fa molt, que es fa servir molt a les negociacions també, que és que arriba quan tu has fet els passos endinsat i dins la negociació, que és justificar, no? Hi haurà un moment en aquesta negociació, no en el moment del català, sinó més endavant, en què Puigdemont prengui la decisió que prengui, haurà de justificar-la, no? Ja veurem si és a partir d'una part dels acords que són substancials a les seves primeres condicions i exigències, o és el tot, o és el res. Ja ho veurem, això, no? El que sí que sabem és que el 19 de setembre és el primer estadi per veure si s'endinsa en aquesta negociació, no? La seva resposta ens ajudarà a veure si és més a prop de voler transitar la negociació o no, o d'aparcar-la.
Lluís, moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions que ens han donat, i en fi, aquests dies n'anirem parlant per, com deies, pot ser que tinguem novetats abans de la votació d'aquest dimarts.
Segur que sí, gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment.
Algun comentari més que voleu fer per tancar aquest tema, Camilo, va?
No, que s'ha dit que jo crec que per a mi el gran guanyador de la diada és Carles Puigdemont, perquè, de totes maneres, el gir pactista o el gir de cara a obrir una negociació es posava a la prova del carrer. És a dir, mentre que quan Esquerra va començar a negociar li van cridar fa un any de tot a Esquerra, aquest any no hem escoltat o no ha estat un crit hegemònic Puigdemont, Botifler, etcètera, etcètera. Con lo qual jo crec que també Junts, i per això jo crec que este també estan tan callats aquests dies, és perquè han intentat mesurar com en el seu votant més pro-confrontació, com més han llegit aquest gir.
Jo també penso que a la conferència d'altre dia el president Puigdemont va ser una manera... És a dir, Junts estan molt tranquils. I penso que Carles Puigdemont, en la situació en què està, és l'eina que tenen per relligar el que es diu les dues ànimes del partit, no? Al final, un votant convergent, ansiós de tornar a tenir un gran líder perquè li aboca èpoques passades, i un votant més unilateralista, que pensa que realment el que està fent el president Puigdemont és, doncs, collant l'estat espanyol, i estem guanyant com mai, i amb Esquerra feia 4 anys que no guanyàvem i ara estem guanyant coses. A mi no em fa patir la justificació que pugui donar Carles Puigdemont en cas que faci alguna concessió.
A mi tampoc no em fa patir.
Perquè la retòrica convergent sempre s'imposa. Són capaços de vendre-ho tot com una victòria, que és una cosa que Esquerra Republicana no ha sabut fer mai. I jo penso que és la gran diferència.
9:32, fem una pausa i quan tornem canviarem, si us sembla, absolutament de tema, perquè avui també hem tingut algunes novetats pel que fa, si us recordeu, al cas de la Manada, amb la rebaixa d'un any de presó d'un dels condemnats. Ara de seguida en parlarem i entrevistarem també l'advocada de la víctima per saber què en pensa. Fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra, fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. el divendres 15 a les 9 del matí des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot. RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9:35, ho hem dit en començar el programa i ho avançàvem també ara abans de la pausa, el Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que ha decidit avui rebaixar un any la condemna a un dels agressors sexuals de la manada. Ara de seguida també ho comentarem en tertúlia, però deixeu-me abans, perquè tenim en línia a l'advocada de la víctima, Teresa Hermida. Senyora Hermida, buenas noches.
Buenas noches.
Antes de todo, déjeme preguntarle cómo está ella, cómo está la víctima de la manada después de conocerse esta noticia.
Pues nada más conocerla, yo la he llamado esta mañana para comentar la noticia, más que nada para que no pusiera televisión y escuchara, sobre todo que no pusiera televisión, porque claro, en todas las cadenas salen las imágenes de estos chicos y para ella esto es pues una revictimización, o sea, es que ella vuelve otra vez atrás y eso no le beneficia. Entonces, le he llamado para advertirle y para comunicarle el sentido de la resolución que ha dictado el TCJ de Navarra, y bueno, ella está pues muy apenada y muy triste. Y muy decepcionada con esta resolución.
Usted ya sabía, por lo tanto, que esta resolución iba a salir hoy, no se ha enterado por los medios de comunicación, entiendo, ¿eh? No, a veces sí, esto pasa, en los juzgados.
me he enterado del resultado por los medios de comunicación, efectivamente.
Vaya.
A mí se me ha notificado esta tarde, esta tarde, a primera hora.
Uh-huh. Claro, me imagino que...
Me he comunicado antes a los medios, sí.
No, por eso se lo preguntaba, porque me había parecido entender que a usted le había llegado esta resolución antes y veo que una vez más pues no ha sucedido de esta manera como tendría que ser. No, le iba a preguntar, claro, me imagino, debe haber sido un golpe duro también, ahora usted lo decía, para ella, después de estos 7 años que han pasado, después también, no sé si, corríjame si no es así, de abandonar sus estudios universitarios, de estar en tratamiento psicológico. Me imagino que cada vez que aparecen unas noticias de estas características, es un retroceso también.
Efectivamente, así es, y también tuvo que abandonar España, se tuvo que marchar del país, y no solamente es por este tema, sino también, bueno, pues el tema de la llamada manada virtual, que también ha tenido que soportar, es continuamente volver a la misma situación, recordar aquellos momentos, y bueno, no lo está pasando bien, la verdad.
¿Usted se imaginaba que con la nueva ley esto podía pasar? Cuando se aprobó desde un primer momento, ¿usted pensó que esto era una posibilidad, que se rebajara la pena a los condenados por este caso de la manada?
Hombre, con la ley es posible. O sea, con la ley podía ser posible o previsible. Desde luego, lo que no era deseable. Para nosotros, desde luego, en ningún momento pensábamos que esta resolución podía tener este cariz o este resultado, si tenemos en cuenta además que la Audiencia Provincial de Navarra el sentido era otro. De hecho, lo desestimó, sí. Desestimó la petición efectuada por el señor Bota.
Claro, es una ley que surgió precisamente a raíz de este caso y que, como han explicado, pues aún ministra de Igualdad, se hizo con toda buena intención, se entiende, pero a la hora de la verdad no sé si cree que ha sido contraproducente.
Efectivamente, yo entiendo que lo que son los cimientos, lo que es el andamiaje, por así decirlo, de esa ley es una buena idea, es una buena ley. El problema es que llega un determinado momento, se produce una brecha jurídica y no se sabe solventar, y
y sobre todo se deja pasar el tiempo. Y ese transcurso del tiempo y ese no dar una solución a ese problema, bien porque no se sabía, bien porque no se quería, bien porque no interesaba, y yo ya no entro, pero lo que ha supuesto es una solución difícil de comprender y con los resultados de ahora tan perjudiciales para la víctima.
¿Cómo lo ha justificado exactamente el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para, en este caso específico, rebajar un año esta condena?
A ver, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo que considera es que la condena está muy próxima a la mínima establecida, entonces a la condena establecida, perdón, entonces ahí lo basa, pero yo entiendo, igual que él determina la magistrada que ha emitido el voto particular, que no solamente es aritmética a la hora de determinar la extensión de las penas y la aplicación de las mismas, sino que hay que tener en cuenta incluso la propia legislación aplicable, el propio Código Penal, que establece la posibilidad de determinar la pena en base también a una regla que es la gravedad de los hechos. Y que la tuvo en cuenta además el Tribunal Supremo cuando a este señor le condenó a 15 años. Por eso entendemos que el Tribunal Supremo, tenemos esperanza que el Tribunal Supremo tenga otro cariz el fallo cuando tenga que resolver.
Ustedes ahora ya han dicho que vais a recorrer esta rebaja de la pena, por lo tanto, ¿sois optimistas en conseguirlo?
Sí, sí, por supuesto. Somos muy optimistas y creemos que lógicamente que el Tribunal Supremo va a cambiar el contenido del fallo de esta resolución.
Es verdad también que el abogado de los condenados ha dicho que también pedirá que se revise la condena de los otros agresores. Claro, no sé si en este impasse entre que ustedes también recorren esta rebaja y el abogado de los condenados pide que se revise el resto de condenas, podemos tener noticias de que también se rebajen las penas al resto de condenados.
Eso solo sería para el caso de que la audiencia provincial de Navarra actuara de oficio. Yo entiendo, también le he oído yo a él y ha manifestado que entendido que esperará que se afirme, a que diga algo el Tribunal Supremo, a que se manifieste en este sentido respecto a la resolución que será objeto de recurso por nuestra parte. Entonces, creo que deberá esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie.
En vista de todo lo que ha sucedido con este caso, como decíamos, han pasado ya 7 años, no sé si usted haría alguna petición o pediría que alguna de las cosas que han pasado se hiciera distinto, desde el trato que ustedes ya denunciaron que se dirigió hacia la víctima durante el juicio, hasta cómo se ha tratado todo el debate de esta nueva ley. No sé si hay alguna otra cosa que usted crea que se podría haber hecho distinto, que se podría haber hecho mejor.
Hay muchísimas cosas que se podrían haber hecho mejor, pero no podemos volver atrás. Ahora lo que interesa es paliar el dolor de la víctima. Yo siempre he dicho que la víctima no tiene color político y la víctima lo que tiene es dolor. Entonces el tema político, el problema ideológico que pueda resultar de la aplicación de esta ley es una cosa que es un daño colateral hacia la víctima. Yo no vamos a entrar en ese tema. Vale.
Teresa Armides, abogada de la víctima del caso de la manada, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien. Buenas noches, un abrazo.
Buenas noches, un abrazo.
Bé, doncs hem sentit el testimoni de l'advocada d'aquesta víctima que ens deia al principi, evidentment, que li ha demanat que no posés els mitjans de comunicació perquè, evidentment, nosaltres tenim 5 televisions obertes ara mateix i jo que les veig totes, potser des que hem començat el programa he vist 5 o 6 vegades les cares dels agressors. Clar, no em puc imaginar com deu ser per la víctima d'un cas com aquest tornar a passar una altra vegada per aquesta situació i cada vegada que es produeix una notícia en aquest sentit doncs que tornar a reviure aquestes imatges, evidentment. I després hi ha l'altre debat, no?, de com pot ser que els canvis en aquesta llei doncs hagin comportat que precisament el cas que va generar tots aquests canvis sigui un dels beneficiats, per dir-ho entre cometes, d'aquesta rebaixa de les penes.
Amb una frase final, si m'ho permeteu, que ha estat un autèntic eslògan de dolor, quan diu les víctimes no tenen color, les víctimes tenen dolor. La veritat és que, bueno, són víctimes d'un nyap. Vull dir, la llei del sí o sí va ser un nyap des del principi, una llei que tenia fuites d'aigua per totes bandes i que permet que s'inundi l'objecte punitiu de la pròpia llei. Quan tenia l'esperit d'un canvi cap a endurir les penes, et trobes que des d'un punt de vista tècnic tenen on agafar-se els culpables per mirar d'apaivagar part d'aquesta pena. Per tant, bueno, espero que això s'acabi perquè és com un malson. Per tant, que es prenguin les mesures jurídiques adequades perquè això s'acabi.
Camilo.
No, que s'ha de dir, que és el que diré, serà polèmic, però que són temes completament diferents, que són temes d'una naturalesa completament distinta, però jo crec que el que va passar amb el sí o sí és una veu d'alerta respecte a la tècnica jurídica en la que s'han de fer altres reformes, i poso sobre la taula, evidentment, el tema de l'amnistia, perquè jo crec que també el debat, per exemple, amb el tema de la migració va ser-hi també, és a dir, si no es fan les coses bé en temps, i ara que està tot el tema del calendari, diguéssim, de si hi ha temps per aprovar això ràpidament o no, jo crec que és tot un missatge d'alerta respecte a la tècnica jurídica.
Sí, jo diré una altra cosa que pot semblar polèmica, a més dit avui, no? És evident que té efectes indesitjables aquesta llei, no? Molt indesitjables. I avui jo crec
poc
que...
poc treballat.
I avui, si vols, anem a l'efecte més indesitjable, no? Que és que la llei es va gestar en un clima social a partir del cas de la manada, i avui se beneficia un dels agressors de la manada, no? Per tant, és molt difícil això. Però hi ha una cosa que s'ha de dir sobre aquesta llei, a banda de que el procediment ha de servir d'exemple perquè no torni a passar en altres ocasions, no? La llei té un bon fons. És una bona llei en el fons. És a dir, la manera com ha fet arrelar la idea del consentiment...
Sí, que aquests darrers dies, doncs, malauradament, també n'hem parlat molt.
N'hem parlat moltíssim, si vols, perquè feia falta un altre cas exemplificant com el cas Rubiales, perquè en un petó s'ha vist clarament...
Lamentablement també calia un altre cas, perquè...
Avui mateix una reportera que estava fent un directe...
Sí, ara us anava a treure el tema.
Però
encara
és més dramàtic, Joan, perquè si té un bon fons i el resultat...
Sí, sí. Hi ha una cosa, Lluís, que és imputable. És a dir, el procediment en què es va fer aquesta llei té molts culpables. Evidentment, té culpable com el Consell de Ministres, que la van negar. Té culpables tots els grups parlamentaris que en van validar la seva tramitació i la van votar i no van veure les fuites que podia tenir en termes jurídics, però en el fons, si vols, com ho diuen, els fonaments de la llei, la idea del consentiment ens fa fer un pas molt endavant. I jo crec que això no s'hauria d'oblidar. És un mal dia per dir-ho, però no s'hauria d'oblidar. I una altra qüestió que també es va debatre molt en aquesta pugna permanent que també hi ha entre el PSOE i l'Espai abans de Podem, ara de Sumar, que hi va haver. Recordeu quan es va plantejar la reforma del PSOE al Congrés dels Diputats, que es va fer contra la ministra que va aprovar la llei.
Absolutament.
I ja es va dir en aquell moment, ho deien molts experts, que la reforma que feia el PSOE no serviria per aturar el degoteig de casos.
I tindria conseqüències, a més. Sí.
I efectivament ha passat això. Per què? Perquè no es podia fer res amb els casos que ja estaven en procediment. Això, també cal recordar-ho, la ministra en el seu moment, Irene Montero, ho va recordar, que això no aturaria el degoteig de casos, i és exactament el que ha passat. Llavors podem discutir de qui té el grau de responsabilitat més alt, no? Evidentment, qui promou la llei i té efectes indesitjats, doncs es pot emportar el mèrit del tronc de la llei, dels avenços que suposa això, però també els seus defectes.
Però Montserrat, però jo d'alguna manera deslligaria del tema polític. Jo crec que hi ha un problema de lletrats. La confecció de la llei té fuites d'aigua i, per tant, és un tema de confecció de lletra, de confecció jurídica. No tant. Després, al final, els polítics voten allò que els hi presenten com la solució. No tenen tampoc per què entendre, perquè es posen en mans de juristes que els hi diuen si això és l'adequat o no és l'adequat. Per tant, jo crec que hi ha un problema de lletra.
Sí. Montserrat, ara sí.
Una mica des del punt de vista de la víctima, que és una cosa que els homes d'aquesta taula no poden fer, és que a mi em fa patir que es vagi allargant el seu cas, la converteix en una víctima per sempre, en el sentit que quan tu pateixes una agressió com aquesta, que és bestial, em sembla que hi ha d'haver dificultats en seguir amb la teva vida sense sentir-te per sempre la víctima del cas de la manada, no? Sense que la teva identitat sigui sempre jo sóc la víctima del cas de la manada, no? Al final tu el que vas fer és la teva vida a normalitzar-la, suposo que sense poder perdre de vista el que t'ha passat, però fer una mica via, i és el que deies tu ara, Anna. Jo, a mi m'ha passat això i sóc aquí avui fent tertúlia, i tota l'estona vaig veient les imatges dels meus agressors que passen en rondes i rondes i rondes, i els hem vist passar 6 vegades. Jo no sé com se supera això, sincerament. I també em fa pensar que això pot tenir un efecte dissuasori per altres denunciants. És a dir, el tema és que si el teu cas, que tu no tries què et passa, si el teu cas es fa molt polèmic, i el que passa és que es va allargant, i el procés judicial es va allargant, i el procés, doncs, una mica doncs, televisiu que s'origina al seu voltant es va allargant, ostres... no sé si m'ho pensaria dues vegades abans de fer una denúncia d'una cosa com aquesta, perquè clar, el càstig sembla que sigui doble.
I a més hi ha un detall que ha dit l'advocada i que jo desconeixia, potser és que no ho recordava, i és que la víctima ha hagut d'anar a viure a l'estranger, és a dir, no ha pogut continuar vivint amb el seu entorn, no? Vull dir, ha hagut de refer la seva vida, però l'ha hagut de refer lluny del lloc on és ella, quan evidentment aquesta persona no té cap culpa de tot el que ha passat.
És
però...
el doble càstig que mencionava
la
Montserrat.
Ha sigut extirpada de tota la seva xarxa social per una cosa que ella no va triar i que van triar doncs, no sé quants homes, perquè aquell dia van decidir que era el cas venir de gust.
I... digues, no, Joan.
Anava a dir que també posar el focus en com apliquen els jutges la llei, perquè el que va decidir el febrer l'Audiència Nacional de Navarra
sí,
no és el mateix
veritat.
Que ha passat avui amb el Tribunal Superior de Justícia.
Això també ho ha posat sobre la taula l'advocada de la víctima, no? Aquesta diferència de criteris a vegades entre diferents tribunals sí. que amb una mateixa llei doncs prenen decisions diferents.
De fet,
diferents.
Això també va passar amb la sentència del cas de la Manada, que sí. va haver de ser revisada després.
Però aleshores és preocupant que no hi hagi una aplicació automàtica de la llei perquè hi ha una magistrada que es desentén que ella la veu d'una forma diferent i pensant que també l'està aplicant no està d'acord amb la rebaixa de la pena. Per tant, l'aplicació no és automàtica, és interpretativa. Encara
bueno, però això passa judicialment, és habitual, no?, que les lleis a vegades tenen aquestes interpretacions, aquests matisos, no? I volia dir que també em recordava això del fet d'haver d'anar a viure a l'estranger, no sé si vau veure aquesta sèrie de Netflix que repassava el cas Nevenka, d'aquesta regidora de l'Ajuntament, em sembla que era del municipi de León, si no m'equivoco, doncs que també va patir un assetjament sexual, em sembla que per qui era l'alcalde en aquell moment del municipi i també per poder refer la seva vida, a banda de que ningú la va creure perquè estem parlant de fa 20 anys enrere i per tant aquestes qüestions ni molt menys segurament les haguéssim tractat avui amb una tertúlia com aquesta, doncs també va haver de marxar del país, refer la seva vida amb el seu marit, els seus fills viuen fora, em sembla que a hores d'ara encara no ha tornat quan han passat 20 o 22 anys d'aquells fets, vull dir que...
No, i a més aquests dos casos
no estem tan lluny tampoc, no?
No, i tan a prop. Al final, el cas de la Manada, no sé si us en recordeu, però es va penjar el vídeo de l'agressió a xarxes de pornografia i durant, em sembla que dues hores, va ser el vídeo més buscat a internet. Mm-hmm. És a dir, que al final la pornovenjança i una agressió com aquesta tenen moltíssimes coses en comú.
I dèiem també que n'havíem vist recentment, n'hem parlat evidentment pel cas Rubiales, però també, no sé si heu vist les imatges que abans comentava la Montserrat, d'aquesta periodista que avui estava en directe fent la seva crònica a 4 i ha passat, doncs...
I una utilització que ha fet el programa del succés, també.
Això també, sí, sí.
Això és el que a mi me va fer... O sigui, el moment en què veus què passa, és veritat que t'indignes molt, però després hi ha alguna... O sigui, fins que ella no diu, no vull donar-li més protagonisme... La producció no para de demanar-li que es posi que lo mostri per darrere. Perquè jo crec que hi ha com dos vídeos que estan en les xarxes. Uno, que és el primer moment en què li toca el cul i que entonces
es queden allà i penses que és un amic. Perquè penses, bueno, si fa això i es queden allà, igual és que són amics. I
ara comentem això també.
I després la fan tornar i la fan posar-se d'esquenes a l'home i l'home torna una altra vegada i entonces le diuen, però el presentador le diu dos frases que són matadores. Le diu, compta que ve darrere tu i després le diu, però te cura. O sigui, però a veure, si l'estàs dient que s'aproxima i després dius que te cura, és a dir, estàs jugant a la situació també. Sí. Jo crec que això és molt lamentable.
No, a mi és una finestra d'oportunitat claríssima i jo crec que després del cas Rubiales encara s'ha vist més. És a dir, això dona visibilitat i per tant han vist l'agressió i en comptes de dir, escolta, tallem la connexió, això no pot ser, avisem algú perquè s'emportin aquest senyor, han dit, anem a parlar de l'agressió, escolta, t'ha tocat el cul. Clar, dius, home, entre poc i massa, potser, eh?
És veritat, però, i el que deia el Lluís, que això també m'agradaria comentar-ho, perquè potser és el que més m'ha cridat l'atenció d'aquest vídeo i que s'ha posat molt en qüestió també en el cas de Jennifer Hermoso, que va ser la reacció posterior que va tenir la jugadora després d'aquest petó no consentit de Luis Rubiales, no? Que molta gent es fixava i deia, no, però si no ha fet res, no ha somrigut. Després en el vídeo aquell famós que hi havia el vestidor amb les jugadores, que ella deia, però què volia que hi fes? I avui, amb les imatges que s'han vist de l'agressió en aquesta noia, precisament una de les coses que m'ha cridat més l'atenció és que després de que aquest noi s'acostés per darrere i li toqués el cul, ella d'alguna manera ha reaccionat com fent veure que no havia passat res, fins i tot ha fet com un somriure, no?
Perquè tu no vols que et passi
clar,
això.
Correcte.
Però que això és la primera reacció. És l'evidència.
Ella es queda, no marxa.
Clar, no. Ella està fent una connexió en directe, no? I, per tant, en aquell moment, vaja, no sé, la Montserrat, potser la persona que podrà entendre també més en aquest context, moltes noies ens hem trobat en situacions així i en aquests moments no saps ben bé com reaccionar.
Un dels arguments que es va fer servir contra la víctima de Saúl Gordillo va ser que ella havia tornat a la discoteca i havia tornat a sortir de festa, que hi havia imatges de com ella tornava a la barra i que, per tant, tampoc era tan greu el que havia passat. És a dir, això és un arma recurrent que es fa servir contra la paraula de les dones. Què has fet just després?
Crec que podem recuperar aquest moment del que ara parlàvem.
En esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó dar arma... Un segundo, que estamos en directo. Disculpad.
Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo?
Sí.
Bé, això també és amb la intervenció del presentador del programa, que potser seria també qüestionable en aquest cas. Però volia posar de relleu, sobretot, que molta gent ha criticat a Jennifer Hermoso per la reacció que va tenir després, i avui ho hem vist en directe. Quina ha estat la reacció d'aquesta noia després que li passés una agressió com aquesta?
Perquè no hi ha una manera normativa de reaccionar. Vull dir, un francès dirà «Je suis épaté». La noia queda absolent en xoc, és que no entén absolutament res. Igual que en el moment que la Jennifer Hermoso li passa el que li passa, ella acaba de ser proclamada campiona del món. Aleshores, ella estava en plena celebració. Estic segur, diu, bueno, ja hi pensaré després del que m'acaba de succeir. Però no vull que el que m'acaba de succeir m'esguerri el moment probablement d'alegria més gran de la meva vida.
Però en aquest sentit, potser per això també és important l'entorn i una mica l'opinió pública, és a dir, jo sóc una dona i tinc amigues que són dones i amigues que no s'han adonat del que els havia passat fins que li hem dit, escolta, t'ha passat això i això és greu, no treguis ferro perquè sabem que és una cosa que pesa, però t'ha passat això, i llavors fan el cop de cap.
Camilo, què volies dir?
Hi ha un article de la Clara Serra que es diu l'oscuritat del sexe, no me recordo ara bé el nom, i és que també és la crítica que jo li faria a la llei del CSI, i és la idea aquesta de que el desig del desig femení ha de ser una cosa tancada. És a dir, que el sí sempre és un sí i un no sempre és un no. Perquè el desig no és una cosa que existeix, és una cosa que es construeix també. Con lo qual, moltes vegades, pot ser, perquè la realitat és així, és que moltes vegades a mi em pot agradar un noi, a la primera vista un noi no em pot agradar, però després pot ser que els 5 minuts m'agradi, perquè veu com es mou, com parla, etcètera, etcètera. Entonces, la idea aquesta de que sempre el desig ha de ser una cosa que està completa, que existeix, que preexisteix...
Això és blanco-negre, vaja.
Exactament, jo crec que aquest és el problema, és a dir, com això és una cosa que pots construir, i és evident, quan et toquen el cul, pues, evidentment, ahí no hi ha cap tipus de blanco de negre, però en altres situacions...
No, és un negre rotund, vull dir.
Però en altres situacions la cosa és molt més complicada i és més complexa. Entonces, a mi el dubte que sempre tengo aquest tema és si una situació tan absolutament indeterminada és possiblement encapsulable en una llei tan absolutament blanco-negra.
No, i que no es pot jutjar la reacció de la víctima, no? Això ho vam veure claríssim en el cas de Jennifer Hermoso, i això no està prou interioritzat.
No, però precisament també crec que per això és important, si no haguéssim vist aquell cas, segurament tampoc no se n'hauria parlat tant, i és el que dèiem, 3 anys enrere, 4 anys enrere, no cal que anem 20 anys enrere, com ara dèiem en aquest altre cas, segurament una acció com aquesta doncs hauria passat molt més desapercebuda i no s'haurien fet tots aquests comentaris.
O pensaves que te van amb el sou, clar, tu estàs allà al carrer, pues te passa i ja està.
I vivim encara, en un país masclista, a mi em sap greu dir-ho, però vosaltres les dones, el 56% de les espanyoles
patirà... Què ens has de dir, Lluís?
No, però patirà al llarg de la seva vida violència masclista. A Holanda només serà un 24%, aquí un 56%. I vivim en aquest país. I és veritat que som molts els que estem empenyent per canviar aquestes coses, però encara està molt instaurat.
Però a més aquí hi ha, jo crec que el masclisme, que també el masclisme és una ideologia, no és una malaltia, és a dir, hi ha homes que trien ser masclistes. Quan el masclisme qüestiona la víctima d'aquesta manera, els sembla una mica un joc, no? I al final és un petó i sembla una cosa que és poc seriosa, però la realitat i la brutalitat del masclisme és que, no sé si portem una cinquantena de dones mortes aquest any. És a dir, la realitat és que ens maten, per això. Això que sembla la punta de l'iceberg i un petonet i una cosa que, ai, bueno, sí, es pot fer broma, no ha passat res, tirem endavant, té unes conseqüències molt, molt fortes, que és que al final nosaltres sempre som les que paguem per aquesta ideologia que ens fa ser, doncs, unes segundones. Som mig ésser humà per ells.
Cada setmana mor una dona.
Un minut i mig i arribarem a les 10 de la nit. Deixeu-me que faci una última pausa i de seguida acomiadem la tertúlia d'avui del 9-C.
9-C, amb Anna Ballonesa. RAC 1. Cada dia.
hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que després s'ajuda.
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix vídeo.
Versió RAC 1.
Quin nom?
Bobacan!
Què?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 de la nit anirem deixant aquí la tertúlia d'avui que hem fet amb el Lluís Carrasco, el Joan Serra, la Montserrat de Meson i el Camilo Maquero. Moltíssimes gràcies una setmana més per acompanyar-nos. Hem parlat de diverses qüestions, ens n'han quedat algunes a la butxaca, però vaja, una de les que ens han quedat i que hem parlat a la publicitat, tindrem temps de comentar-la les properes setmanes i